Pastel.
Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dijous 19 de desembre, al primer cafè descobrirem quines han estat les claus de l'any Espriu, que estem a punt d'acabar. Serà en un mirador de l'actualitat amb persones del món de la cultura, entre elles el poeta Carlos Duarte i l'historiador Joan Pallarès. Ja a la segona part tindrem l'hora del consumidor amb la col·laboració, com sempre, de l'Agència Catalana del Consum. També coneixerem el grup Painomi, que ens presentarà el seu últim àlbum Estimat Convidat, i parlarem de la campanya Reis per Tothom, avui sí, amb les seves responsables Diana Plaza i Núria Ortín. D'altra banda, recuperarem la secció Solidaritza't del dimarts, dedicada a la Fira de Nadal d'Economia Social. Aquests dies, als Jardinets de Gràcia de Barcelona. Tot això i més, aquest dijous, en un primer cafè de Ràdio Estel una mica més llarg, de 8 a 2 quarts d'11 del matí, per enllaçar amb la transmissió de la missa exequial pel cardenal Ricard Maria Carles.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara Cruz.
Bon dia, Mercè Raga.
A partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi i Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. La selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de Som Dia Més, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dijous.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
L'Ecofin pacta un mecanisme únic per liquidar bancs en fallida.
Amb cava català, amb un brindis, han celebrat els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea l'acord, el segon pilar de la Unió Bancària. El pacte s'ajusta a les exigències d'Alemanya, que rebutja pagar els problemes dels altres bancs. El fons servirà per finançar fallides i reestructuracions. En un principi, cada estat posarà diners pels seus bancs, però l'objectiu és que siguin les entitats les que facin les aportacions per evitar que els contribuents paguin futures crisis.
Continuem parlant d'economia, perquè Catalunya no rebrà compensació per l'impost sobre els dipòsits bancaris.
El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ho ha confirmat en el Consell de Política Fiscal i Financera aquest dimecres, ahir. La reunió d'ahir també es va acordar, amb el vot en contra de la Comunitat de Madrid, cedir l'impost de patrimoni a les autonomies que l'apliquen. Amb aquesta mesura, Catalunya espera recaptar 458 milions d'euros.
Més notícies, més qüestions. Aquest dijous, Artur Mas descarta eleccions anticipades i recomana als populars recolliment per recuperar el sentit democràtic.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va garantir ahir al Parlament que es farà dins d'un marc legal. A més, també va reptar Albert Rivera a presentar una moció de censura si vol un canvi de govern, i Alicia Sánchez Camacho a recuperar el sentit autènticament democràtic.
Per cert, serà el president espanyol Mariano Rajoy, i ha tornat a deixar clar que no permetrà la consulta sobiranista a Catalunya.
Doncs sí, Mercè, després d'afirmar al Congrés dels Diputats que el dret a l'autodeterminació no existeix en cap constitució de cap país del món, en el tradicional sopar de Nadal del Partit Popular, Rajoy i s'ha mostrat convençut que el procés no tirarà endavant. Segons el president espanyol, som 46 milions d'espanyols amb la voluntat de seguir junts.
Continuem parlant de la consulta catalana, perquè la nova llei de consultes preveu un registre voluntari per als catalans residents a l'estranger.
Diputats que treballen en el text han avançat que es preveu que els catalans residents a l'estranger que vulguin participar en la convocatòria hauran d'inscriure's en un registre específic. Pels que visquin a Catalunya, n'hi haurà prou d'estar empadronat i acreditar un cert temps de residència.
I tornem al ple del Parlament, perquè ahir es va aprovar la prohibició total de l'ús de les bales de goma el proper 30 d'abril.
És una de les principals decisions ja acordades entre CiU i Esquerra Republicana en la comissió que ha estudiat l'ús de material antiavalots. Altres mesures també aprovades són, per exemple, el compromís de buscar una eina robusta que substitueixi les bales de goma, també la creació d'un protocol d'indemnització de les víctimes d'actuacions policials de manera retroactiva, i que revisin també els procediments de treball de la unitat antiavalots.
I atenció, perquè els cigarrets electrònics quedaran prohibits en algunes àrees públiques.
Doncs sí, per exemple, en escoles, hospitals, Mercè, i transports. La titularitat de Sanitat, Anna, la titular de Sanitat, Anna Mato, ha explicat que es demanarà als grups parlamentaris que s'inclogui la prohibició dels cigarrets electròniques, com dèiem, en escoles, centres mèdics i transport públic, en alguna de les normes que actualment estan en tramitació perquè pugui entrar en vigor el mes de gener.
8:05 minuts, obrim Crònica Internacional. La Reserva Federal comença a reduir els estímuls a l'economia nord-americana.
El president de la Fed, Ben Bernanke, ha anunciat una reducció de 10.000 milions d'euros a partir del mes de gener en els programes de compra de deute perquè s'ha produït, segons ell, una millora de les condicions de l'activitat econòmica i també del mercat laboral. Alerta, però, que estaran atents a l'evolució de l'economia per si fossin necessàries noves intervencions.
El Parlament rus ha aprovat aquest dimecres una amnistia que s'estén als condemnats i imputats per gambarrisme. Ara explica'ns això.
Doncs sí, Mercè. Això podria beneficiar tant les dues empresonades del grup Pussy Riot com també els activistes de Greenpeace detinguts, recordem, en una protesta ecologista contra l'obertura de nous pous de petroli a l'Àrtic. En total, fins a 25.000 persones sortiran en llibertat, entre els quals, per exemple, hi ha els sectors socials més desprotegits, segons diu el text aprovat per la cambra, inclosos també menors d'edat, dones embarassades, jubilats, persones amb discapacitat, militars, expolicies i mares amb fills que no hagin fet els 18 anys.
I encara en clau internacional us destaquem avui que el Sudan del Sud està registrant combats entre dues faccions de l'exèrcit després del fracàs d'un cop d'estat diumenge passat.
Atenció, perquè unes 500 persones haurien mort en els enfrontaments a la capital, Juba, i també als districtes del voltant. Una part dels militars dona suport a l'autor del cop d'estat dirigit per un antic vicepresident de la República i l'altra continua fidel a la presidència. Els cadàvers s'acumulen als hospitals de la ciutat en una onada de violència entre fidels i contraris al president, que també ha fet 800 ferits i entre 15.000 i 20.000 desplaçats a les bases de les Nacions Unides.
Esports, el Real Madrid va guanyar ahir l'Olímpic de Xàtiva per 2-0 i passa, per tant, ronda la Copa.
Victòria còmoda, Mercè, dels blancs, que no han vist perillar mai aquesta eliminatòria. Els valencians han marxat satisfets del Bernabéu, tot i la derrota, ja que tornen cap a casa amb un marcador força digne.
Continuem parlant de futbol perquè la Real Societat, l'Almeria i el Racing s'han classificat per als vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs si els donostiarres han golejat l'Algeciras per 4-0 i se les hauran amb el Villarreal. Els andalusos n'han tingut prou amb un empat a 0 contra les Palmes gràcies a l'1-3 de la Danada i ara s'enfrontaran al Racing, que ha eliminat contra el pronòstic el Sevilla per 0-2 i han capgirat, per tant, el 0-1 de Santander. I de la seva banda, el Lleida treu un empat insuficient al camp del Betis, han empatat a 2 i el Sant Andreu per al Calderón per 2-1.
La Comissió Europea va anunciar ahir l'inici d'una investigació en profunditat sobre les suposades ajudes públiques il·legals que haurien rebut en el Barça, el Real Madrid, l'Atlètic Club, l'Osasuna, el València, l'Hèrcules i l'Elx.
Estarem molt pendents d'aquest tema, Mercè, i també us expliquem d'altra banda que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, ha demanat al Barça els contractes de Neymar. Així decidirà si és possible o no admetre a tràmit la querella interposada contra el president del club, Sandro Rosell, per apropiació indeguda en el fitxatge del jugador brasiler.
I acabem amb un apunt de bàsquet. El Barça tanca avui a les 9 de la nit la fase regular de l'Eurolliga al Palau Blaugrana davant del Budivelnik Kiev, que és coer del grup A, serà.
Quin nom, Mercè?
Déu-n'hi-do.
Els de Pasqual estan classificats pel top 16, però una victòria podria col·locar-los en funció dels altres resultats com a primers de grup. El Fenerbahçe defensarà el liderat a París, on el Nanterre està obligat a guanyar i espera que el Partizan perdi a Belgrat. Aquí els serbis volen passar contra el CSKA de Moscou, que igual que el Barça pot ser primer, segon o tercer. Si els blaugranes són primers o tercers, van amb l'Olympiacos i són segons al Madrid.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8:09 minuts, notícia curiosa del dia que avui ve de la mà de Miquel Vera. Miquel, bon dia. Miquel, a veure, bon dia, Miquel, ara sí.
Sí, una noia d'Indonèsia mor per treballar en excés. La noia de 24 anys feia jornades de fins a 30 hores treballant ininterrompudament a una coneguda agència de publicitat de Jakarta. La mateixa setmana de la seva mort, Mita Diram, que és com es deia la noia, havia dit a través del seu Twitter que portava una setmana sent l'última que sortia de l'oficina cada nit. Els companys de la noia desapareguda creuen que les begudes energètiques que consumia impulsivament podrien ser les causants de la mort. Experts cardiòlegs i neuròlegs porten temps advertint que un consum desmesurat de begudes amb molta cafeïna i taurina poden causar desequilibris en arritmes cardíacs i fins i tot la mort.
L'obertura de la pel·lícula de Ciudadano Kane, avui us expliquem que a la Filmoteca de Catalunya estrenarà al mes de febrer una pel·lícula inèdita d'Orson Welles.
Bon dia, Mercè.
Bon dia, Gerard Campos.
Thomas Johnson és un film rodat abans de Ciudadano Kane i es tracta d'una comèdia del 1938. El director de la Filmoteca, Esteve Rimbau, ha qualificat la pel·lícula de peça arqueològica recuperada i ha explicat que als 70 minuts fa reflexionar sobre la manera de pensar i actuar d'Orson Welles. Els actors que apareixen a la cinta són Joseph Cotten, Arlene Francis o Howard Smith, entre d'altres. En la nova temporada de la Filmoteca de Catalunya també s'oferiran grans retrospectives dedicades al còmic Jerry Lewis, al cineasta Billy Wilder i a la commemoració del centenari de la Primera Guerra Mundial.
Gerard, més cultura avui. L'escriptor i articulista Josep Maria Espinàs ha rebut el Premi Ofici de Periodista.
Doncs sí, el guardó reconeix els 36 anys de carrera d'Espinàs com a columnista. Primer el diari Avui i actualment el Periódico de Catalunya. El Premi Ofici de Periodistes és un dels màxims reconeixements que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Aquest premi ha reconegut la trajectòria de periodistes com Rosa Maria Calaf, Enric Frigola o Joaquim Maria Pujal. A banda d'articles, Josep Maria Espinàs és també autor d'una vuitantena de llibres que van des de la novel·la fins a la crònica de viatges.
Gràcies, Gerard. Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta obertura de la pel·lícula Ciudadano Kane i tot seguit arriba l'Ignasi Miranda.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 2 minuts i mig i serà un quart de nou. La capella ardent amb el fèretre del cardenal Ricard Maria Carles, instal·lada des d'ahir al cor central de la catedral de Barcelona, està oberta novament avui des de fa uns minuts, des de les 8. I ho estarà fins a 11:15. Mitja hora després, a les 11, començarà la missa exequial presidida per l'actual arcabisbe de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Sistac, i concelebrada per tots els bisbes de Catalunya amb desenes de bisbes de la resta d'Espanya i nombrosos preveres, amb l'assistència també d'un grup de diaques. Centenars de persones han passat en les últimes hores per davant de les despulles de Ricard Maria Carles després que el cardenal Martínez Sistac, tots els bisbes de Catalunya i el capítol catedral rebessin el fèretre al matí d'ahir. L'advocat i exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, que va treballar en la defensa de l'arcabisbat i de Ricard Maria Carles durant el seu pontificat, va dir ahir a Ràdio Estel que Carles va saber conviure amb el patiment propi del cristià, una situació que va reforçar la fe que sempre manifestava.
Per mi el més important que diria d'ell és que era un home de fe. Un home de fe, és estrany dir-ho, doncs, d'un capellà i d'una persona que és un cardenal o un bisbe. Però ell era un home de fe que transmetia la fe, un home senzill, un home d'oració, un home que tenia un gran sentit de la responsabilitat i que tothom que se li acostava era entès, escoltat i sortia, doncs, d'alguna manera acollit i respost.
Recordem que a les 11, amb transmissió en directe per Ràdio Estel, des de mitja hora abans, se celebrarà la missa exequial a la mateixa catedral de Barcelona. Després, el difunt serà traslladat a València, on serà enterrat a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
El Els diaris d'aquest dijous titulen, comencem amb el diari El País, les maquinacions del Partit Popular a Caja Madrid. Aquest diari subtitula, els 8.000 correus de Blesa revelen les ingerències de la cúpula popular en l'entitat. Segons afegeix la portada del rotatiu madrileny, els dirigents imposaven inversions innecessàries i decisions estratègiques. D'altra banda, el diari ABC titula, el jutge Ruz dona 5 dies al Barça per aclarir el fitxatge de Neymar. El diari El Mundo, Artur Mas equipara el seu repte a Espanya amb la lluita contra l'esclavitud, i el diari La Razón titula Hisenda revela que Oriol Pujol va cobrar per fer de mitjancer per les ITVs al Parlament.
I seguim amb més portades, en aquest cas de casa nostra. El diari La Vanguardia titula Catalunya es queda enguany sense cobrar l'impost de la banca, i subtitula Hisenda no compensarà la Generalitat, tot i que sí que ho va fer amb Andalusia i Extremadura. Seguim amb el diari El Periódico, obre parlant del Barça, titula El Barça en la diana, en referència als problemes extraesportius del club blaugrana. I d'altra banda, obre amb una fotografia amb gent sense sostre, i titula Malalts de crisi, en referència a aquest informe de Càritas que diu que el 70% dels atesos per Càritas a Barcelona pateixen depressió o ansietat. Seguim amb el diari El Punt Avui, esperit negociador, en referència als problemes de la Generalitat, i subtitula en tres parts. El PP excusa la seva represàlia i bloqueja l'aprovació dels pressupostos al Parlament. 2, pressió judicial contra la Caixa de Resistència dels Mestres Balears. I 3, Hisenda castiga el govern sense compensar per l'impost de dipòsits. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, també en referència a aquest informe de Càritas, més pobresa, pitjor salut.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia, Mercè.
Gabriel, abans de presentar-nos al descosit del dia, una pregunta. Què farien els diaris de l'Estat espanyol sense Catalunya?
No ho sé, perquè la veritat és que omple potser massa pàgines.
Massa portades, eh?
Massa portades. I hi ha altres temes. A vegades penso, jo al plantejar l'escosit, penso, no parlis sempre del mateix. Però, esclar, després mires la premsa i dius, és que és el monotema, gairebé.
Descosit del dia, Gabriel, gràcies.
Mira, avui precisament intentarem equilibrar les coses. Avui Lluís Foix explica a La Vanguardia que el bon periodisme és senzillament explicar el que passa i no promoure i vaticinar el que succeirà. I posa com a exemple The Guardian i el seu director Alan Rusbridger, que s'ha enfrontat a un personatge tan poderós com Rupert Murdoch, i això, curiosament, li ha fet guanyar respecte i reconeixement. La pregunta és, actuarà igual la premsa espanyola amb els afers de José María Aznar i Miguel Blesa? Juancho Dumall avui parla al periòdico del cortijo d'Aznar Botella arran de la filtració d'uns SMS amb to amenaçant que va enviar el fill d'Aznar al banquer Blesa, i demana que la justícia i el Banc d'Espanya prenguin nota de l'alegria amb què alguns van gestionar els diners aliens abans de la catàstrofe bancària. I si volem explicar també el que passa, com ens recomana Lluís Foix, hem de parlar també de l'informe de Càritas, ja ho heu fet vosaltres fa un moment, que diu que enguany ha atès 64.000 persones només a Barcelona, moltes d'elles amb problemes d'habitatge, i que presenten a més problemes de salut física i mental com a conseqüència de la seva situació. Tampoc no podem callar davant la catàstrofe de Síria, perquè, com diu Toni Cruanyes al Punt Avui, la situació és un problema humanitari i geoestratègic de primer ordre. Diu que no n'hi ha prou a fer avortar l'enviament d'armes. Calen accions concretes per contenir l'expansió del conflicte. És vital assegurar ajuda humanitària a la població, frenar l'arribada de refugiats a Europa i prevenir l'auge dels islamismes extremistes sobre el terreny si no volem trobar-nos amb un segon Afganistan. I finalment, en relació al cas català, Lluís Bassetza, al País, diu que en comptes de parlar de suma zero entre Catalunya i Espanya, les parts haurien d'intentar restar-se mútuament, és a dir, menys Espanya i menys Catalunya, per arribar a una solució acordada, ara que Europa precisament entra en una etapa de perillosa irrellevància. Per la seva banda, Esther Jiménez Salinas, recordant les reivindicacions del maig del 68, demana simplement poder votar en el seu article al diari Ara. De moment, però, sembla que hi ha frontisme. D'una banda, els partits que van subscriure a l'acord, en què és més important que hi hagi pregunta, encara que aquesta estigui mal formulada, segons Joaquim Coll a El Periódico. I de l'altra, la pinça PP-PSOE, que es va tornar a escenificar ahir a Madrid, com assenyala avui Toni Aira al Singular Digital.
Gabriel, moltes gràcies. Molt bon dia.
Bon dia a vosaltres.
Ràdio Estel. Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i què hem de fer per estar millor. La salut, cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. T'agrada jugar en família? Vols descobrir Jesús als més petits? Aquestes festes regala el joc de La vida de Crist per divertir-se, exercitar la memòria i passar una bona estona amb petits i grans. Aconsegueix-lo amb Ràdio Estel per només 6 euros més despeses d'enviament. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a radioestel.cat. I si vols, regala'l dins de la campanya de Reis per tothom. La vida de Crist, el regal d'aquestes festes. Aquests dies Andorra fa un fred hivernal. Tots ho sabem, els nassos es congelen, les mans s'esquerden i el fred ens cala fins als ossos. No t'agradaria submergir-te en aigües termals i aïllar-te del món exterior? Vine a Caldea i desconnecta. Ho tens molt a prop. Consulta les nostres tarifes i ofertes a caldea.com.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 7 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Pel que fa a la xarxa viària propera a Barcelona, parlaríem d'aturades habituals aquí a l'extrem sud, a vies com l'autovia A2 o la B23, sobretot baixant cap a Barcelona, la C58, alguns punts amb aturades en totes dues direccions, les rondes carregades, sobretot en sentit Llobregat. Un matí més, destaquem, però, les obres a les comarques tarragonines, a la A7, tornen a afectar el trànsit amb aturades importants en sentit nord, anant cap a Tarragona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. I finalment connectem amb el Jordi Miralles, amb el nostre meteoròleg, per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Cel cobert avui a tot Catalunya. Ja aquestes últimes hores de matinada han caigut algunes gotes a punts de l'interior i del nord i al llarg d'aquest matí les precipitacions s'han de generalitzar. Començarà plovent cap a les comarques de Ponent i abans de migdia la pluja arribarà també a la mateixa costa. A la tarda, pluges pràcticament generals no han de ser molt importants. La cota de neu ben amunt aquest matí, per damunt dels 2.400 metres, però una cota de neu que baixarà fins als 1.400 o 1.500 a última hora de la jornada. I és que amb el pas de les hores també baixaran més les temperatures. Les mínimes han pujat. Ara mateix tenim 12 graus a Barcelona, 11 a Girona i a Tarragona i 5 graus a Lleida. I en canvi les màximes no passaran dels 8 a 12, 13, 14 graus amb molt, molt estirat. Cal dir que de cara a demà esperem encara algun ruixat molt a primera hora del matí, especialment a la costa, però ràpidament s'obriran clarianes. Entraran vents del nord, la tramuntana serà molt forta a la Costa Brava i demà al matí encara pot haver-hi alguna feble nevada, especialment cap a la Vall d'Aran, però ja diem que els núvols demà marxaran ràpidament empesos pel vent del nord. De cara al cap de setmana, tranquil·litat, sol, alguns núvols importants a la costa i temperatures màximes més altes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on torrem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92. 93 423 36 92. 32 o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
A la Caixa seguim al costat de les famílies. Per això, per fer-te el dia a dia una mica més fàcil, fins al 31 de desembre t'oferim més de 400 euros en cupons de descompte per estalviar en les teves compres diàries. Descobreix a lacaixa.es/multiestrella tots els avantatges que tenim per a tu.
La Caixa. Tu ets l'estrella.
Si aquest net vols estalviar, passa per Hipercor.
Trobaràs llagostins cuits de Madagascar per només 19,95 euros al quilo.
De 30 a 40 peces per quilo.
Hipercor. Acostuma't als nostres bons preus. També a hipercor.es.
Recorda, llagostins cuits a 19,95 euros al quilo. Preu vàlid a la península.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cada tarda, 20 centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés acullen més de 2.500 nens i nenes en situació de pobresa. I fan els deures, juguen, brenen... Ajuda'ls a créixer. Fes un donatiu a través de la pàgina web peretarrés.org/ajuda'ls o trucant al 93 430 1606 amb el suport de BCN Espai Social de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest dijous, a partir de 11:45 del matí, Ràdio Estel us oferirà la missa exequial per l'ànima del cardenal Ricard Maria Carles des de la Catedral de Barcelona. El mirador de l'actualitat.
L'any Espriu ha omplert Catalunya de records al gran poeta Salvador Espriu aquests últims mesos. Des del 23 de gener passat han estat nombroses les activitats organitzades des d'institucions públiques i també des de la iniciativa privada, en forma de lectures poètiques, concerts, taules rodones i moltes altres manifestacions culturals. El Palau de la Música Catalana de Barcelona, ple a vessar, acollia el dia 2 de desembre Geografia d'Espriu, un recorregut per la poesia de l'autor amb el qual s'ha culminat oficialment tot un any de commemoració que havia començat, com dèiem, al gener. Després de l'últim concert es van lliurar els reconeixements de l'any Espriu amb els quals el Departament de Cultura ha volgut distingir les millors iniciatives per recordar l'escriptor durant aquest 2013, any del seu centenari, del centenari de Salvador Espriu. Sara, bon dia novament.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, el 23 de gener començava l'any Espriu amb un acte al Palau de la Música, com dèiem, organitzat per la Generalitat, que va pressupostar 1,5 milió d'euros per la commemoració. Amb el lema "Ens mantindrem fidels", d'un dels versos més coneguts del poeta, nombrosos espectacles teatrals, musicals i audiovisuals, així com també simposi i altres actes, han prestat a tot el món el d'Espriu, que ha arribat a molta gent. Salvador Espriu i Castelló va néixer a Santa Coloma de Farners el 10 de juliol de l'any 1913 i va morir a Barcelona el 22 de febrer de l'any 1985. Va ser poeta, però també dramaturg i novel·lista, i va tenir un gran contacte amb Arenys de Mar, on va estiuejar molts anys després que la seva família es traslladés a Barcelona l'any 1915. La seva vida també va estar molt marcada pel contacte amb la realitat de la malaltia, una epidèmia de xarampió que va acabar amb la vida de la seva germana Maria Isabel i va obligar Espriu a passar molt de temps al llit, una situació que va aprofitar per llegir l'àmplia biblioteca familiar. Espriu va estudiar Dret i Història Antiga a la Universitat de Barcelona i es va llicenciar l'any 1935. Allà va conèixer un coetani seu, el també poeta Bartomeu Rosselló Pòrcel, que va morir el 38 de tuberculosi. La Guerra Civil va ser un altre fet que va marcar la vida de Salvador Espriu, que es va definir com a republicà catalanista i partidari d'una Espanya federal. El conflicte, segons deia, va colpir-lo i li va fer patir, sobretot espiritualment. Amb la persecució de la llengua catalana aplicada pel franquisme, Espriu es va unir als moviments intel·lectuals partidaris de reinstaurar el català en la cultura i va ser un dels quatre primers membres fundadors de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Després, durant els anys 60, Espriu va viure els anys més productius pel que fa a la seva literatura, sobretot poètica, amb obres com, per exemple, La pell de Brau o El llibre de Cinera. Als anys 70 i 80, Salvador Espriu va rebre els premis més importants de la seva aportació literària, sobretot el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1972, la Medalla d'Or de la Generalitat el 1980 i la Creu d'Alfons Dasé al Savi el 1982. Com deia Josep Maria Castellet, l'obra d'Espriu mostrava molt bé una assimilació cultural de l'herència mítica de la humanitat amb Egipte, la tradició bíblica, la mística jueva i la mitologia grega molt presents. I és que Salvador Espriu, sobretot, va ser el gran renovador també de la prosa catalana juntament a Josep Maria de Sagarra. Amb el testimoni i l'aportació de Salvador Espriu des d'una visió actual a principis del segle XXI, avui ens preguntem si la commemoració del centenari del poeta ha estat adequada, excessiva o prou promocionada. Segurament s'ha difós a nivell oficial molt l'obra d'Espriu i molts homes de cultura pensen que segurament massa en relació amb altres grans escriptors i poetes catalans. Dins la geografia mítica d'Espriu han brillat amb llum pròpia noms com ara Cinera, que és un anagrama d'Arenys amb lletres a l'inrevés, o Alfarranja, que vol dir Catalunya.
Són algunes de les paraules, gràcies Sara, que sonen a Espriu i que avui volem compartir juntament amb moltes altres en una taula que ara mateix us presentem. Formen la taula Carles Duarte, que és poeta i actualment president del Consell Nacional de Cultura i de les Arts de la Generalitat, el CONCA. Molt bon dia, senyor Duarte.
Molt bon dia.
Carles Duarte també havia estat, entre l'any 2001 i 2003, secretari general de la Presidència de la Generalitat amb els últims governs de Jordi Pujol. També tenim amb nosaltres Ramon Sangles, que és escriptor, filòleg i editor de Llengua Nacional, que és revista i editorial. Senyor Ramon Sangles, bon dia, benvingut.
Molt bon dia a tots.
Com estem?
Bé, molt bé.
També saludem Joan Pallarès, historiador, delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang i col·laboració d'aquesta casa, especialment ho diem avui, en l'any Espriu. Ha estat la veu dels espais de l'any Espriu. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, bon dia, sí, efectivament.
Suposo que haurà...
Tinc aquest dubtós mèrit.
Ja en sabia molt vostè d'Espriu, però suposo que n'haurà après molt més aquest any.
Bé, sobretot m'ho vaig prendre com una cosa molt personal, com un repte personal, i vaig començar a buscar coses, inclús algunes de les coses que es diuen a les falques són originals, que no ho he vist en cap biografia d'Espriu i que les vaig anar trobant amb una mica de paciència.
Bé, recollint algunes coses, per exemple, vostè parla molt de la seva espiritualitat en algunes de les falques, la sí. Seva fe, que va ser amb alts i baixos durant la seva vida, però interessant també.
Evidentment, des de Ràdio Hostel, jo crec que és una dimensió de l'Espriu que l'havíem de tocar i procurat d'en tant en tant fer-me'n ressò. El que sí que hauria de dir és que ara quan anava escoltant la Sara com feia aquesta
introducció
no? De que avui en dia, veient la formació que tenia humanística l'Espriu i veient la formació que es dona avui en dia a les nostres escoles i a la nostra universitat, m'he convençut de que una figura com l'Espriu és irrepetible. No, avui en dia no es donen els ingredients ja. Ha de ser un grau universitari molt avançat perquè tinguem una persona a la formació com l'Espriu. És trist, eh?
Ara parlarem de Salvador Espriu a nivell personal i poètic, però abans els pregunto quin balanç farien vostès del que ha estat la commemoració de l'any Espriu. Si volen començar pel mateix ordre, senyor Duarte.
No, jo em faig un bon balanç perquè realment la figura d'Espriu ha estat recuperada des d'un punt de vista de la dimensió popular, de l'estudi també científic. He participat en simposis en què especialistes d'arreu d'Europa doncs, n'analitzaven aspectes concrets, però també és això, per exemple, doncs, s'han dut a terme moltes adaptacions musicals dels seus poemes amb músics de generacions ben diferents de la seva. Jo crec que realment ha estat molt capilar, ha arribat a molts llocs i em sembla que hem de fer un balanç excel·lent. Jo crec que calia, la figura d'Espriu s'ho mereixia i crec que n'hem d'estar contents.
Molt bé, senyor Ramon Sangles.
Bé, tal com diu el senyor Carles Duarte, doncs realment ha valgut la pena aquest any que se'n fes memòria. Hi han hagut diferents actes, com ja ha estat exposat aquí. Jo me n'alegro molt i penso que personatges com l'Espriu doncs, han de fer-se lluir, han de sortir en els nostres llibres, han de fer-se ressonar en les escoles, i penso que ha sigut doncs, un any que podríem donar doncs, per molt ben acabat, si és que l'hem acabat, encara es poden fer més coses, però me n'alegro de tot el que s'ha fet. En fi, dono gràcies també a tots els organitzadors, a tots els que han promogut aquests actes. Jo suposo que al capdavant també hi ha hagut l'excel·lentíssim president doncs, de Cultura, Mascarell, i en fi,
conseller,
sí, el conseller de Cultura. I després, doncs, en fi, també tantes associacions, els llocs col·legis on l'han llegit, on l'han estudiat. Estic content perquè els nostres prohoms, els nostres grans savis, doncs han de sortir en relleu sempre i a tot arreu.
Mm-hmm. Tenim aquí davant una edició de la revista Llengua Nacional, mm-hmm, corresponent al tercer trimestre del 2003, deixi'm, senyor Sangles, que faci mm-hmm propaganda.
Sí, sí.
El protagonista de la portada és Salvador Espriu, i també es fa una mica de balanç amb diferents escrits i articles, sí, sobre la persona i el context.
I surt el poema aquest tan bonic, El meu poble i jo, sí, és... En fi, són poemes molt ben elaborats per aquest gran savi.
Podríem establir... Bé, senyor Pallarès,
sí,
sobre l'any Espriu.
Sí, sí. Bé, com a ciutadà, haig de dir que tinc la sensació que no m'han pres el pèl i que no s'han matat mosques a canonades. És a dir, que els impostos meus s'han administrat perfectament bé amb els recursos i s'han fet les coses en la seva justa mesura. Potser hagués pogut fer alguna cosa més o hagués desitjat jo que es fes alguna cosa més. Potser sí, però almenys el que s'ha fet ben fet.
Senyors, en qualsevol cas, parlarien del millor i el pitjor de l'any Espriu? Hi ha algun aspecte especialment bo i alguna dimensió potser de coses que han faltat o també de comparació amb altres grans poetes i autors catalans que potser no tenen tants un homenatge tan gran com aquest?
Jo crec que, home, millor és difícil perquè realment, esclar, en general hi ha hagut moltes activitats. Una de les més interessants és l'exposició que es pot veure al Centre de Cultura Contemporània, perquè ens acosta a la figura concreta i també la seva trajectòria i la seva dimensió més personal, però també al capdavall el gruix del personatge també com a escriptor. Home, jo crec que el pitjor, diguem-ne, aquests aspectes que potser són... et queden amb el regust de no haver-hi arribat prou lluny, jo crec que és amb la projecció en fora, no? És a dir, jo he intervingut amb un suplement, amb un monogràfic que es va fer del Norte de Castilla, el diari Norte de Castilla, sobre Espriu, no? Però és massa excepcional. És a dir, tens la sensació que la figura d'Espriu l'hem reivindicada només massa nosaltres, i la dimensió, la importància d'Espriu transcendeix l'àmbit català. Jo crec que el pitjor ha estat això, diguem-ne que ens l'hem quedat una mica massa per nosaltres quan la figura d'Espriu mereixia un major esforç de projecció internacional. En canvi, com dèiem, ha arribat molt arreu, ha estat molt viscut perquè realment hi ha un reconeixement del record i de l'impacte d'Espriu. Quan nosaltres vam sentir de joves doncs, en Raimon cantant l'Espriu, ens mantindrem fidels, esclar, se posava el cor se t'encenia, no? I això en ple franquisme, per tant, diguem-ne, Espriu I és l'Espriu també del Caminant i el Mur que ens va commoure i que ens va impressionar. És, diguem-ne, és un home polièdric, és un home que, ens, com dèiem abans, ens acosta i ens reivindica les arrels culturals més profundes de la nostra manera d'entendre la vida, començant per la Bíblia, i al mateix temps doncs, fa la reflexió de l'home contemporani, de l'home que pateix la guerra, de l'home que pateix tantes morts a prop seu. Ara s'ha recordat també la mort del seu pare, que va canviar la seva trajectòria vital perquè ell havia de dedicar-se a la cultura i va haver de deixar aquest camí perquè les circumstàncies familiars, diguem-ne, quan una persona jove se li mor el pare, vol dir que la situació econòmica a casa canvia i per tant has d'espavilar, no? I evidentment, que per això va succeir immediatament després de la guerra, no? O sigui, un trasbals darrere l'altre, part de la mort del senyor Porcel, etc. Per tant, diguem-ne, conèixer el personatge, veure tots els seus perfils, jo crec que això sí que s'ha aconseguit i n'hem de fer doncs, un bon balanç.
Uh-huh. El millor i el pitjor, senyor Pallarès, senyor Sangles?
Bé, jo m'afegeixo doncs, en aquesta encertada al·lusió que ha fet el senyor Carles Duarte de la projecció internacional. Jo no la conec, cap persona, però penso que potser sí que ha sigut una mica minsa. Jo d'aquí estic molt satisfet. Estic satisfet perquè aquestes vacances, per exemple, a la plaça de Manlleu, doncs hi havia tot un muntatge i fabulós, una exposició sobre l'Espriu, doncs que a mi em va agradar, em va convèncer. Suposo que també altres ajuntaments, si el de Manlleu ho ha fet, també ho hauran fet doncs molts altres. És una cosa que vull dir que ha arribat a la base, del poble català. I això és important que aquests grans homes arribin a les escoles, arribin a la base. Jo això li dono molta importància. Després, és clar, hi ha tota la part, diguéssim, intel·lectual i la part ja internacional. Aquesta, no sé fins a quin punt en podem estar satisfets, però sí que estic satisfet d'aquest any, de totes les commemoracions que s'han fet aquí. Molt satisfet.
Uh-huh. Home, jo no sé si aquesta acaparació o acaparament que han fet de l'Espriu per nosaltres, potser també estem en un moment de que, en certa manera, tenim a vegades molta por d'exportar el nostre a l'exterior, no? Jo crec que potser ha sigut... Jo ho titllaria més de prudència, potser, que no pas de quedar-nos a curts, no?
De prudència pel moment,
sí,
del debat polític,
no,
potser.
De no malgastar recursos, pues, en fi, de sembrar en terreny erm. Jo crec que potser l'organització s'ha aturat una mica amb això, s'ha frenat una mica amb això. Diu, voldria justificar-ho, en certa manera, no? Però bé, en conjunt, jo crec que ha arribat a on tenia d'arribar i és el més important. I si ens el fem nostre, segur que el sabrem projectar.
Està d'acord el senyor Duarte amb això de la prudència?
Sí, és
que
possible.
Que representa un organisme públic, vostè.
Sí, de vegades la prudència s'ha d'administrar una mica més de coratge i d'ambició. Diguem, la prudència és bona sempre, però al mateix temps amb un punt d'agosarament ens ajuda a anar una mica més enllà. I s'ha de combinar, s'ha de trobar l'equilibri.
Segurament
just.
Si fossin francesos amb
ui, mare de Déu!
Evidentment no seria així, no?
No.
Perquè d'autors molt menors que l'Espriu,
sí,
però molt, molt ínfimament menors,
són molt més
ens en fan, si ens en fan, bueno, ens els mengem amb patates.
Bé, avui ens acompanyen en un mirador de l'actualitat dedicat a l'any Espriu i a la figura d'aquest poeta de referència a Catalunya, el president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el Conca, Carles Duarte, també l'escriptor i editor de Llengua Nacional Ramon Sangles i l'historiador Joan Pallarès. Bé, de quina manera la societat catalana es pot nodrir del contingut poètic i literari de l'obra de Salvador Espriu? Han parlat vostès del que s'ha transmès a les escoles. Potser ha estat suficient això? Se'n pot fer més?
Jo crec, en aquests moments, nosaltres, el Museu de la Vida Rural que tenim a l'Espluga de Francolí, tenim dues exposicions, no pas iniciativa nostra, de grups diferents d'artistes que s'han inspirat en l'obra d'Espriu per construir fotografies, ceràmiques, pintures, dos grups diferents d'artistes que s'han sentit interpel·lats per l'obra d'Espriu. I, evidentment, en l'àmbit escolar. Jo crec que això ho comentava en Ramon, és a dir, ha arribat a tenir una capilaritat molt gran. No, i això no calgú que les institucions diguessin, escolti, vostès han de fer una exposició sobre... No, no, diguem-ne, ells s'han sentit convocats per aquesta commemoració a portar-hi la seva, diguem-ne, des del que cadascú és, del que, des del que cadascú viu, no? Per tant, jo crec que això demostra que el país, diguem-ne, té força, té empenta, creu en ell mateix i té ganes de participar en el que és un camí col·lectiu, no? Mm-hmm.
Sobre això,
sobre això,
Sangles,
sí. Sí, doncs sobre això, guaiteu, jo remarcaria, a veure, aquí, de quina manera ens podem nutrir del contingut poètic de Salvador Espriu. Jo recomanaria una cosa, preneu-vos de memòria poemes seus, El meu poble i jo, Inici de càntic en el temple, l'altre és Assaig de càntic en el temple, que és aquest poema tan bonic i tan conegut. Això va molt bé, aprendre de memòria poemes seus.
Això ara està una mica mal vist, això de memoritzar mecànicament, però és útil en la poesia.
Jo crec que sí, perquè a més d'exercitar la memòria, doncs t'inspira, t'ajuda a inspirar-te en moltes coses. A més, a mi m'ha fet molt bé, per exemple, doncs el cant espiritual de Joan Maragall, jo l'he recitat una cinquantena de vegades, i això, no ho sé, és aliment per l'ànima. No, pel cervell i per l'ànima.
Sí, però es queda dintre, no?, aquella musicalitat
sí, sí, sí,
de la poesia.
Sí, sí, sí.
D'això ara en diuen tallers de memòria i només els fa la gent gran, eh?
Uh-huh. Sí. Això vol dir doncs que alguna utilitat tenen.
Exacte.
Sí, no, és veritat, la memòria l'hem de treballar molt bé. Diguem-ne, la tecnologia ens ho fa tan fàcil que de vegades anem fent passos enrere en el que és el desenvolupament natural de les nostres potencialitats. No? Jo crec que està molt bé aprendre poemes de memòria, i tant que sí. Uh-huh.
No sé si s'atreveix a recitar alguna part d'algun poema el senyor Sangles d'Espriu, eh?
Bé, sabia o sé Assaig de càntic en el temple, o que cansat estic de la meva covarda, pobra, trista, dissortada pàtria, i com m'agradaria allunyar-me nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, lliure i feliç. Bé, ara m'estic perdent, eh?
Però... No el volia posar a prova, però molt... només aquests versos ja diuen molt, eh? Sobre el context d'un Salvador Espriu, que, per cert, també va patir la persecució del franquisme en algun moment.
Sí,
va arribar a ser detingut, fins i tot. Sí.
Jo crec que aquí també hauríem de glosar a vegades, no? No tot és negatiu, no? És a dir, hem de donar les gràcies, dir, Franco no va ser el mecenes de l'Espriu, però sí que va ser un mentor, autènticament. Sí. No,
suposem per on va, senyor
Pallarès. És de riure per no plorar, no? Sí. Però amb aquells butlletins excursionistes on no es deixava publicar absolutament res en català, l'única cosa que permetien és un petit poema en català prefabrià i et permetien aquestes coses i, esclar, és que, a més, eren tan intel·lectuals, és a dir, aquell règim era tan intel·lectual, de que no se'n donava compte de la força que tenia la poesia. Doncs que ells no l'entenien, i l'Espriu no. És a dir, la mateixa pell de brau, el censor ja... I això què diu la pell de brau? La pell de torbe. Home, això deu ser molt bo, no? Dic que realment te'n dones compte del sarcasme que representa i de com ell ho va saber, ell i tants altres ho van saber burlar, no? Autènticament te'n dones compte de que possiblement, si no hagués sigut per això, doncs, ell potser hagués anat per uns altres camins en un país normal.
Home, un poema en aquest sentit molt emblemàtic, que és un dels seus millors poemes, és Indesin Enter. No?
Sí.
Diguem-ne, nosaltres sí. Sabíem d'un únic
senyor...
que esdevenia gos i el final del poema és, diguem-ne...
Ens mantindrem fidel.
No, perdó.
No ho aclarim per això.
No gos mesell, sinó l'únic.
L'únic senyor.
És clar, no està parlant d'un gos, està parlant d'un país, no? Uh-huh. I per tant, diguem-ne, és una manera de
parlar en clau poètica, diguéssim,
això mateix.
No?
Sí, sí.
Doncs avui molt interessant tot el que estem dient i descobrim de Salvador Espriu amb l'escriptor i editor de Llengua Nacional Ramon Sangles, amb el poeta i president del Consell Nacional de la Cultura i les Arts Carles Duarte i amb l'historiador Joan Pallarès. Una pregunta que pot semblar òbvia, però els hi faig. Què té la poesia d'Espriu? Què destacarien de les seves característiques, la seva mètrica? Potser deixem parlar primer el poeta, senyor Duarte.
Bé, jo crec que Espriu és un poeta que fuig del barroquisme excessiu, és a dir, busca una certa proximitat, és un poeta essencial, un poema contingut, concís, profund, reflexiu. Hi ha un vessant cert, que és la ironia, el sarcasme, diguem-ne, que això també el singularitza dins els poetes de la seva generació. És un poeta que esquiva la tendresa, que parla molt poques vegades dels sentiments relacionats amb la tendresa, però en canvi és un home això d'una gran espiritualitat, un home reflexiu, un home profund, un home culte, un home que medita sobre la condició humana i sobre la història, el present i el futur del seu país.
Sobre la poesia, després del que hem sentit, que em sembla que ha estat molt important.
Bé, jo diria que la seva poesia és una poesia molt refinada, és una poesia molt aprofundida, molt concreta i, sobretot, doncs, molt apta per a ser musicada. En aquest sentit, hem de donar gràcies, doncs, al gran Raimon, que li ha musicat tants poemes i que ens els ha fet entrar en el cor. Per tant, gràcies, Raimon, per haver posat tant en relleu aquests poemes tan bonics de Salvador Espriu.
La música, no hi ha dubte, que és com un enriquiment, com un plus, no?, per la poesia, sense menys tenir les recitacions, que també són molt bones.
I és molt musical, és molt culta, però sobretot té un punt de poesia culta, però que no esdevé cap al xeronisme i cap al carrinclonisme aquell d'algun altre poeta, també gran poeta, que a vegades traspassa una mica aquest llindar.
Vaja, els veig a tots tres molt, molt partidaris d'Espriu, amb tot el respecte i l'afecte a altres poetes.
No, tenim molts Esprius, aviam, Espriu és molt gran, però jo crec que, jo seria incapaç de dir qui és millor. Cadascú té el seu. Hi ha altres grans poetes, per sort, han tingut aquesta sort, sobretot, és a dir, després d'uns segles de poesia, pràcticament que la poesia catalana no era ni existent, però que ha sigut molt minsa, els últims, sobretot dels últims anys, el tindre de dir el que no es podia dir amb unes paraules que
sí, els anagrames famosos, no?
Exacte, doncs, bé, jo crec que ens hem espavilat i hem dit grans coses, els catalans han dit grans coses a través d'aquests poemes, no?
Sí, el Faranja, que vol dir Catalunya, Cinera, no?
Sí,
amb Arenys, amb les lletres al revés.
Exacte.
Totes aquestes paraules, què aporten, d'alguna manera, a la persona i l'obra d'Espriu?
Creen un món personal, un món mític, és a dir, ella té un seguit de personatges, té un seguit d'escenaris que en fa un territori mític, un territori, diguem-ne, tancat en ell mateix, autònom, independent del món, però que, en canvi, metaforitza, simbolitza el món. I, a més, ell fa experiències realment molt agosarades des d'un punt de vista literari, com és posar, per exemple, les roques, el mar i el blau, en relació a aquest seu món mític personal que remet a Barcelona, que remet a Arenys, que remet a Catalunya en la seva globalitat, amb el món mític dels grecs i dels llatins, no? I diguem-ne, els fa conviure i per tant, diguem-ne, en realitat ens està relligant el que som amb el món d'on venim, no? I jo crec que en aquest sentit aporta molt aquesta construcció d'una mirada pròpia des de la realitat catalana sobre la dimensió universal de l'ésser humà.
Ramon Sagla, Joan Pallarès, algun afegit a això, a aquest comentari?
Bé, jo només vull afegir, vull donar les gràcies, doncs, a un poeta manlleuenc, Jacint Sala, perquè va ser qui em va fer descobrir Espriu. Me'n parlava cada dia, diguéssim, de les grandeses d'aquest bon senyor.
Fantàstic, no?
Sí.
A més, també és contemporani, Espriu. Potser, vostè l'ha conegut en vida.
Sí.
Doncs... Digui, perdoni.
No, doncs gràcies. Vull dir,
a Jacint Sala, en aquest cas. Hi ha molts altres que han difós l'obra d'Espriu, entre ells el mateix Carles Duarte, que ens acompanya.
Sí.
Senyors, hem de recordar també que Espriu no era només poeta, també va ser un renovador de la novel·la i d'altres obres.
Sí, de fet, ell va començar com a prosista i ho va fer amb llibres molt sorprenents per la seva època, com per exemple el doctor Rip, diguem-ne que portava un pròleg d'en Carles Soldevila, que era el gran narrador de l'època, i, diguem-ne, desconcertat, no?, per la proposta d'Espriu, que era un metge explicant la seva mort, no?, el procés de la malaltia. Trenca agosaradament, determinadament, doncs, perfils, models contemporanis. En aquest sentit, diguem-ne, la irrupció de Salvador Espriu en el món cultural català va ser enormement eficaç i revulsiva, no? Perquè, i ho va fer al costat de Bartomeu Rosselló Pòrcel, que per cert també enguany anem com a
el centenari,
sí, sí. No? I en realitat, diguem-ne, quan la trajectòria de Salvador Espriu esclata, ho fa més aviat centrant-se en la narrativa, amb l'Alla, amb aspectes, i Rosselló Pòrcel, diguem-ne, era el que havia de fer de poeta, eh? I el que passa és que la mort prematura de Bartomeu Rosselló Pòrcel, diguem-ne, gairebé sembla com si estirés Espriu cap a la poesia.
Uh-huh. Algun comentari més? Deixarem aquí aquesta referència a l'obra prosista d'Espriu i per acabar ens queden només un minut i mig. Com que veig que vostès estan molt satisfets, cosa que evidentment ens sembla molt bé amb la commemoració i la seva dimensió de l'any Espriu, potser els faig la pregunta d'una altra manera. Aquells que pensen que potser se n'ha fet un gramassa, potser és més perquè altres autors també s'ho mereixen i no ho han tingut fins ara, altres poetes o altres escriptors catalans?
No, jo crec que no se n'ha fet un gramassa. El que succeeix és que és molt important també que considerem en tota la seva força i el seu talent figures com Bartomeu Rosselló Pòrcel, com Joan Teixidor, com Marià Villangómez, també poetes dels quals celebràvem o hem celebrat el centenari. I doncs cal posar-los més en relleu, però no pas en detriment d'Espriu.
I no em referia només a aquest any, sinó en altres anys propers, on sí, hi hagi sí, altres centenaris sí, sí, o cinquantenaris.
Sí.
Cinquantenaris de la mort, per dir sí, alguna sí. cosa. Per
bé, exemple. Bé, escolta, doncs no se n'ha fet un gramassa, certament que no, i tampoc avui, i gràcies a tu, Ignasi, director, conductor d'aquest acte,
d'aquest debat. Gràcies per convertir-lo en un acte.
Oportunitat de parlar-ne i tot això. En fi, que a més d'ell, doncs, puguin ser molts d'altres a parlar-ne, i jo dono aquest any, doncs, per molt ben conduït.
Molt bé.
Jo crec que no se n'ha fet un gramassa, i més amb el que s'està fent en aquest país amb moltes coses que no tenen la més mínima importància, sinó que al contrari, ens té de servir com a llistó de mesura del que s'ha de fer en qualsevol d'aquestes glòries que tenim nosaltres.
Una curiositat de dates, Espriu va morir un 22 de febrer, el mateix dia que Antonio Machado, tot i que en anys diferents, i també un 23 d'abril van morir Josep Pla i Cervantes. És a dir, aquesta coincidència de dates de vegades a la cultura és curiosa.
És molt curiosa, és molt curiosa. I, bueno, a més, Espriu coneixia molt bé l'obra de Machado, tot i que com a escriptor castellà potser si li interessava més Gabriel Miró, però, o Valle Inclán.
Ho deixem aquí, gràcies, senyors. Carles Duarte, Joan Pallarès i Ramon Sangles, fins un altre. Molt bon dia.
Moltes
bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ara una pausa i de seguida comencem amb la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel amb noves propostes que conduiran, com sempre, la Mercè Raga i la Sara Cruz. Avui en format més llarg perquè enllaçarem a partir de les 10 amb connexions amb la catedral. Des d'allà a les 11 us oferirem la missa exequial pel cardenal Ricard Maria Carles.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel sorteja entrades dobles per anar a veure Els Pastorets, Ganàpia i Cibronet a la Sala Crespi de Terrassa. Entra a radioestel.cat, clica al bàner de la promoció i omple el formulari de participació. Només et quedarà estar atent al primer cafè per saber si t'ha tocat. Els sortejos pels diferents dies de representacions es faran el dijous 19 i el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener. Els Pastorets, Ganàpia i Cigronet, a la Sala Crespi de Terrassa. No els perdis de vista. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina!
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ajuda'ns a ajudar. Ara ja pots fer donacions a Càritas a partir d'un euro descarregant-te la nova aplicació mòbil Punt Rere Punt. Podràs fer-ho connectant-te a la nostra pàgina web www.caritasbcn.org. Amb pocs diners pots fer que moltes persones tinguin una vida digna. Connecta't a Càritas. Connecta't amb la solidaritat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Barcelona es transforma per Nadal. La il·lusió omple els carrers. La plaça Catalunya es converteix en una gran pista de gel. I a la Font Màgica de Montjuïc farem les campanades. Per Nadal, Barcelona respira solidaritat. Entra a bcn.cat/Nadal i hi trobaràs més de 600 activitats per compartir. Ajuntament de Barcelona.
A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del Primer Cafè, ens acompanyen l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al Primer Cafè de Ràdio Estèrel.